fed up, low down, go round, down to the bar at the place I'm at. Sitting, drinking, superficially thinking about the rinsed out blonde on my left. And then I said hi like a spider to a fly, remembering what my little girl said.
Sanu, buena vesprada.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Molt bé, encantats de poder saludar-te. Ara expliquem una mica tot el que tenim muntat, perquè és una bestialitat. Però la primera pregunta que et vull fer, Xanu, és què és un insectotròpic?
No, insectotròpics és el nom que tenim com a companyia. Som una companyia així multimèdia que ja des de fa temps volíem ajuntar una mica la creació en viu, la improvisació i una mica la visualització d'aquesta creació com a espectacle. Uh-huh. S'interessava més que la gent veiés tot el procés de creació i no tant l'obra acabada.
Molt bé.
I això portar-ho al públic i la barreja de diferents llenguatges a la vegada és com un repte. I llavors, bueno, vas buscar el nom i va sortir això.
Va sortir això, perquè clar, ara ho has explicat molt bé, però quan jo ho llegia i ho he escoltat per primeres vegades, sí, i que no sigui un insecte que ha vingut del tròpic i espera't que encara la tornen a liar, No, no, no.
No, però no, és que ara el que volem és liar-la, exacte.
Ah, bueno, sí, això és veritat. Vosaltres teniu aquest esperit de liar-la una mica, Xanu. Ara veureu. El Xanu és membre fundador de la companyia Insectotròpics, que ara representaran dins del marc del Festival Grec el muntatge Orfeus amb la seva visió. En aquest cas, es tracta de la narració d'un mite clàssic, però no de manera convencional, sinó a través dels llenguatges visual, performatiu i sonor, i encara més, perquè també fan ús d'un univers doble, el real i el metavers. Tots dos plans transcorren de manera paral·lela en el seu muntatge, però també s'encreuen i veuen l'un de l'altre. Xanu, a veure, anem per parts. Per qui no us conegui, vosaltres no feu un teatre massa convencional, no? Feu una cosa com molt, molt alternativa, molt diferent.
Bueno, el tema és una mica el que et comentava al principi.
Sí.
Ens ha interessat una mica, primer, que la gent vegi el procés i disfruti una mica amb el que està passant en el mateix moment de la seva creació. Per uh-huh. altra banda, també ens interessa aquesta suma de llenguatges. Llavors ens arrisquem per barrejar vídeo, creació, pintura, creació performàtica, uh-huh. música, i tot en directe, tota la vegada.
Però una pregunta pels que no hem tingut ocasió de veure o de contemplar-lo. O sigui, tu dius que l'espectador té l'oportunitat de veure tota una creació. No hi ha unes pautes establertes? Aneu improvisant una mica?
No, improvisem en algunes coses i en altres. Bàsicament tenim tot controladíssim.
Vale.
Hi ha una història, hi ha unes escenes i cada vegada és un quilombo important. I cadascú està en el lloc que toca, uh-huh. fent allò que toca. Però a vegades, per exemple, en el meu cas que estic pintant, cada dia és un paper en blanc que tinc que crear. Llavors jo en aquell cas, jo soc el pintor de la companyia, pues, de l'obra o allò que tinc que fer, pues, ho tinc que fer de zero. Llavors, d'alguna manera, sempre és una improvisació. El que passa que és en el moment exacte, en el lloc que toca i de la manera exacta. Però la creació sempre és de zero a deu, no?
Vale, però ara que et tenim a tu aquí, que tens aquesta vessant de pintura, no?, enmig d'aquest espectacle multidisciplinar que es dona a la vegada i com un tot, no? Tu saps, tu vas amb una idea del que crearàs o no, o improvises totalment quan estàs allà?
Clar, vull dir que, per exemple, a mi em toca fer tal personatge o en tal moment tinc que fer la cara de Plutó, per exemple, però tinc que fer la cara de Plutó. El que passa que mai surt igual.
Home, clar, sí.
Exacte, aquí està la conya, llavors és la gràcia una mica de tot plegat, no? I fins i tot com estem creant, som dintre de la... T'imagines l'escenari, no és una cosa unidireccional, com podria ser, entre cometes, un teatre més ortodoxa, uh-huh. on hi ha pas un actor que explica alguna cosa, sinó que mentre hi ha aquest actor, hi ha un grup que està pintant, hi ha uns videoartistes que estan creant uns vídeos, uh-huh. uns altres que estan dibuixant amb un Photoshop, passen coses en directe, no? Llavors, l'obra, d'alguna manera, mai és exactament la mateixa, no? Uh-huh. Llavors, això és interessant.
Doncs en aquest sentit, mira, ara si em permets el comentari, m'identifico una mica, perquè la ràdio té una mica d'això, és a dir, tenim una escaleta, sabem d'on partim, el que volem fer en cada moment, però cada dia és diferent, tot i que segueix el mateix esquema, perquè al final té molt d'improvisació com aquest comentari que t'estic fent.
Clar,
jo ara mateix. Això no ho podré fer, no ho hagués pogut fer ahir, ni ho faré demà, tot i que estaré fent ràdio igualment.
Exacte.
Està bé. Escolta, quina acceptació tenen aquests muntatges? La gent... la gent disfruta, us segueix? Com ho viu la gent,
sí,
això?
Sí, bueno, hi ha el típic comentari que personalment ens agrada molt, perquè ens interessa portar el públic cap a aquesta dimensió, de que primer intenten els primers minuts controlar com el circuit. Veuen, clar, com tot
sí.
Acaba sempre projectant-se amb una pantalla gran. És com si fos un Lex Cinema. És a dir, tu estàs veient, si vols, pots estar veient una gran pantalla on tots aquests diferents centres, la part de pintura, la part de vídeo, s'estan creant. Llavors hi ha com una realització al moment. Llavors tu pots seguir l'obra només mirant la pantalla, o t'hi pots penyar una estona mirant què està fent el pintor, o pots estar mirant què està fent la gent que està fent vídeo en directe, i tornar un altre cop a la pantalla. Vull dir que no és una sola imatge final, no? D'alguna manera, llavors hi ha gent que al principi intenta entendre què està passant, però al final es deixa anar, que aquest és el punt que ens interessa.
Home, i tant.
I deixa de pensar per on van les coses i el que està fent aquest, com és que surt d'aquella manera a la pantalla final, i es deixa anar per tot un món de sensacions. Nosaltres justament si hem volgut dividir una mica tota aquesta història en diferents nivells, en diferents centres, diguéssim, de creació, és perquè ens interessa també que hi hagi diferents lectures d'una mateixa història. Llavors, segons cap on miris a la nostra obra, pots tenir una visió o una altra.
Bueno,
és el que ens interessa.
Sí, sí, realment sí, perquè jo, pel que estic entenent, és un leitmotiv, però a la vegada moltes maneres d'expressar-se, d'expressió, que d'alguna manera agafen un cos, no? Un cos, i a més és curiós. Jo m'ho estaves explicant i me recordava, ja sé que potser el paral·lelisme no és massa... Igual no t'agrada massa, tu m'ho dius si no t'agrada. Però pensava en aquell moment clàssic del circo de tres pistes, en què estan passant diferents coses a la vegada, no? I vas canviant una mica, sí, i vas agafant el que més et sugestiona en cada moment, perquè jo crec que al final és una sugestió molt gran, no?, dels sentits per l'espectador.
Clar, vull dir que és que les coses, nosaltres ens interessa plegar una història des de diferents perspectives, de diferents... Clar, cada llenguatge té el seu món, la seva manera d'expressar-se.
Sí, i tant, i tant.
És el que he dit, tenim també altres projectes, tenim la Capuna, la Caputxeta Galàctica, tenim Boacici, i Boacici fins i tot és en un cub on el públic va donant voltes, un cub de 3x3, i anem projectant a les diferents parets, i la gent es va movent al voltant del cub i té una perspectiva totalment diferent segons allà on estiguis. I pots estar davant del mateix creador veient què està fent i què passa a la pantalla amb el que s'està fent, com des de vídeo ho transformen. I amb la Caputxeta passa igual, no? Vull dir, sempre volem una mica que el públic s'endinsi dintre de l'obra i es coneixi cap on mira, com en la vida real, no? Que segons cap on miris, tens una... dintre de la mateixa història, segons com te la miris, pots tenir diferents percepcions. No?
Home, i tant, això és el perspectivisme, tota la vida. T'explica la història Salieri i sembla que Mozart sigui un estúpid, no?
Exacte.
És una mica el tema és aquest. Mira, compliu ara mateix 10 anys de trajectòria Insectotropics, neix a Barcelona el 2011, arran d'una unió d'artistes amb trajectòries de diferents àmbits i llenguatges, amb ganes d'experimentar aquesta fusió que ens estàs explicant, aquesta interacció de les diferents disciplines per a la creació de nous espectacles multidisciplinars, que jo crec que aquest és el concepte. El treball d'Insectotropics és una aposta a llarg recorregut. Com va aquest recorregut? Quins plans teniu? Esteu satisfets fins al moment?
Sí, ara estem vivint un bon moment, clar, són 10 anys, 10 anys de creació, vull dir, al principi, fins i tot, és que vàrem entrar dintre del món del teatre i multimèdia sense voler-ho. Nosaltres simplement ens vàrem ajuntar per crear imatges que ens van semblar super sugerents i amb una quantitat de possibilitats, i aquí va ser quan van dir, bueno, hem d'explicar una història, senzilla, que puguem divagar tot el que vulguem i anar-nos per tots els viatges psicodèlics que ens interessi, i per això vàrem crear el primer projecte, que va ser la Caputxeta, i ens vàrem ficar, gràcies a l'ajuda de tota la gent de Fira Tàrrega, que ens van recolzar molt, ficats dintre d'un circuit de teatre que nosaltres no teníem cap tipus d'experiència, que justament també el que ens interessava, d'alguna manera, no? Entrar super nets en aquest món, no? I amb aquests 10 anys hem après molt, tant a nivell també de creació col·lectiva, penseu que som 4 o 5 persones treballant com a creadors i totalment horitzontal, i anem buscant idees, i bueno, el procés a vegades pot ser molt complicat, hem patit també a l'hora de crear, d'apurent experiència, i clar, 10 anys ja sumen una mica més experiències, estem més còmodes creant, estem arribant també a resultats també més interessants, i que bé, i aquest any també tenim bastanta ajuda, i en aquest sentit un sensor d'un futur potent.
Doncs escolta, si ho expliques amb molta rauja. Mira, jo ara realment t'estava escoltant i pensava, i tu has dit, de vegades patim, no?, inclús en el procés creatiu, perquè clar, són moltes coses. Jo pensava, bueno, si un espectacle com el que m'estàs descrivint, i que cada vegada em sento més amb més atracció cap a ell, si un espectacle així ja per se té molt d'improvisació i en cada moment és diferent, com són els assajos? Com ho estructureu? Com ho assageu, això, d'alguna manera?
És una bomba. És que és molt complicat. Molt, molt, perquè és que cadascú és el que dic. Per una banda sí que hi ha aquesta improvisació, d'alguna manera, del teatre en directe,
sí.
Però per una altra banda és algo que està absolutament quadrat i té que ser-ho, perquè a la que una càmera no és punxada en el moment que toca, hi ha diferents càmeres, hi ha la persona que realitza tot aquest conjunt de càmeres.
Clar, sí.
Vull dir que és la llum, l'actor entra per una banda i no per una altra. Se li afegeix un vídeo just quan fa aquell cant o aquella frase, surt aquella imatge. Vull dir que és un puzzle que ha de quadrar a la perfecció, perquè després flueixi i nosaltres li agafem el ritme amb el temps i els assajos i els bolos, i llavors comencem també a jugar amb tot aquest conjunt. És un puzzle que fins que quadra pateixes molt, però bueno, és la nostra aposta.
Seria
més fàcil potser que hi hagués un director totalment director únic, que decidís què s'ha de fer i què no s'ha de fer, els altres seguint. Són diferents maneres de treballar-lo. No? És bastant horitzontal i polièdric, i això és complicadíssim,
però
a la vegada és apassionant.
Vale, parlem una mica ara, si et sembla bé, d'Orfeus, que és el que teniu ara entre mans i que arribarà en res. Després recordem les dates i el lloc on portareu endavant l'espectacle. Sí. Recordem una mica de què va la història. És una història d'aquestes universals. Orfeus, el músic, el poeta, segurament el més gran del món, queda devastat per la mort de la seva estimada Eurídice, i amb l'ajuda de Spiritcom, una màquina d'immersió virtual i acompanyat...
Sí, estem jugant amb el mite.
Ja. I acompanyat pel poder de la seva música, Orfeus es llança a l'Hades, a l'infern, decidit a tornar a Eurídice a la vida. Com ho heu enfocat aquesta història, vosaltres?
Bueno, aquí d'alguna manera tot va començar buscant una mica què podíem treballar, doncs, amb l'experiència viscuda de dues persones de la companyia que van perdre els sí. estimats, i teníem una mica el tema de la mort a flor de pell, i van dir, hosti, pues, millor mite. Nosaltres, bàsicament, tot aquest món clàssic dels mites ens sembla molt interessant, perquè són bases a partir de la qual pots treballar. El que era un mite interessant és que sempre està viu, no? Sempre està com esperant que l'actualitzis. Aquesta és la gràcia del mite, no? I que serveixi una mica per afrontar
la
vida, no?
Perquè no sé qui va dir que les històries són 10 o 12, no? I a partir d'aquí són variants, realment.
Exacte, i totes se les van inventar els grecs, que són els sí. i a partir d'aquí ja està la feina feta.
Sí.
I la feina nostra ara és dir, bueno, pues agafes això i ho interpretes, ho actualitzes i et serveix com a eina per respondre preguntes actuals, no? D'alguna manera, que és el sentit dels mites. I en aquest sentit Orfeu ens va anar de conya, perquè és un personatge, clar, que perd un ésser estimat i no fa una altra cosa que viatjar allà on t'està prohibit, i és entrar en el món dels morts, intentar fer reviure una persona i portar-se-la al món dels vius. I què passa? És tot un viatge potser iniciàtic on el qui ha d'aprendre més és ell, no ella, que ja està morta, no?, d'alguna manera.
Clar.
I bueno, nosaltres a partir d'aquí vàrem anar veient que, bueno, que el tema es complicava o es feia més interessant contemporanitzant-lo amb tot aquest món de la tecnologia digital i tot aquest món de l'immortalitat digital. Hi ha diverses plataformes que ja existeixen, que clar, t'agafen el teu avatar i agafen tot unes restes d'informacions que deixes tu com a rastre en el món digital, més tu el que tu puguis fer, i de tal manera que tu pots tenir, quan mor una persona, pues, dialogar directament amb aquesta persona, no? Amb una sèrie d'algoritmes, clar, això ens va semblar com interessantíssim.
Home, i tant, i tens tot... Tens tota la raó, hi ha una part d'immortalitat avui en dia, no?, en les xarxes socials, en el rastre digital. Hem deixat una empremta que el dia que no estiguem, doncs no sé quants segles quedarà d'alguna manera en el limbo, no?, aquest de les xarxes.
Clar. I en 4 dies, quan tota aquesta tecnologia s'ajunti, és que tu aniràs a enterrar, pel cas del teu germà, i a casa t'estarà esperant tranquil·lament, amb una realitat immersiva, i podràs estar patant a xerrar tota la vida, i el cervell no sabrà... S'ha acabat ja la frontera entre la vida i l'amor, una cosa que és bàsica en tot el mundial de l'ésser humà, que l'amor és algo com definitiu, estem superant aquesta línia, per bo o per dolent, això els filòsofs en t'hauran d'ajudar, no? Però d'aquí un temps podràs posar-te en les ulleres immersives i estar xerrant amb tots els teus morts i t'acompanyaran cada dia, vull dir que ja el cervell entendrà de tot això.
Això el cinema i les sèries ja han experimentat molt amb aquesta idea, sèries com Black Mirror, ara també recordo, no sé si el Simpson, també els hi passava alguna cosa semblant, podíem trasplantar el cervell o quedaven les... o era Futurama, ja no me'n recordo, però podria ser.
No, hi ha diverses històries que bueno, intenten això allargar la vida, perquè tota aquesta gran frontera de eterna, diguéssim, s'està trencant i s'està començant a trencar, ara, diguem, real, diguéssim. Nosaltres que juguem amb això.
Molt bé. Ja per anar acabant, Xanu, continuem l'experimentació en viu amb aquest particular encreuament de mitjans i també incorporeu recursos inèdits a aquesta trajectòria i el camí cap a un refinament, no?, d'aquesta barreja visual sonora. Em pots dir quins són aquests recursos inèdits que estreneu amb Morpheus?
Bueno, estem jugant també amb aparells, vull dir, tenim l'Espiricon famós, que és una mena de robot teledirigit, que serà una mica com l'aparell que ajuda a traspassar-se al metavers. D'alguna manera, ho feu, quan traspassa el metavers, es deixa escanejar per aquest espiricom. D'alguna manera, tota l'obra s'està convertint, sense que nosaltres volguéssim també, en una mena d'anunci promocional d'aquest producte de l'espiricom, com una mena de plataforma perquè tu puguis traspassar i viatjar al metavers on et trobaràs aquella persona estimada que t'està esperant, no? Hi ha un robot per allà, hi ha una càmera també, una mena de trípode càmera que l'utilitzem també per pintar, etc. Hi ha diferents tools, que són tools rodons on atrapem les imatges mentre estan llançant-se, vull dir que hi ha diferents elements que, bueno, que és com una evolució també insectotròpica.
Recordem pels nostres oients, dimecres 20 i dijous 21 de juliol a les 10 de la nit a la plaça de Margarida Xirgu. Exactament, amb entrada lliure. Insectotrònics presenta Orpheus, aquesta narració d'aquest mite clàssic completament reformulat, reinventat, explorant les tècniques actuals i més enllà, amb el metavers inclús. I jo crec que més que entendre-ho, que tal vegada ens has ajudat bastant, però jo crec que cal experimentar-lo i sentir-lo. Per tant, la gent queda convidadíssima a acompanyar-vos i a viure aquesta experiència. Xanu és membre fundador d'aquesta companyia, Insectotropics, i avui ens ha atès per presentar-nos el muntatge i també la companyia. Xanu, mil gràcies i molta merda.
Igualment, moltes gràcies, igualment.
Una abraçada. Vinga, pausa i marxem lluny, 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 lluny. She's machine operator. She said...